D'aquesta manera, arribam a les 10 i 4 minuts d'aquest dimarts 8 de desembre. Vos ha informat Bernat Ramis i Quer Hernández, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
Tothom li agrada saber quan va néixer, si pot ser. Tothom prefereix estar al corrent de l'instant xifrat en què tot comença, en què l'acció es posa en marxa amb l'aire, la llum, la perspectiva, les nits i els desenganys, els plaers i els dies. Això permet tenir un primer punt de referència, una inscripció, un número útil per als aniversaris. La lectura d'aquest petit fragment de la novel·la Llampecs de Jan Echenoz ens serveix avui, amics, per presentar, per convidar-vos a que ens acompanyeu en una nova aventura cultural aquí a Nura. La cuina, el patrimoni, la cultura popular seran avui els temes que ens ocuparan.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Bon vespre, amics. Penúltim capítol, ja anem acabant, d'arqueologia gastronòmica, que dedicarem avui amb Pep Palfort a l'alimentació durant l'edat del bronzo i la primera edat del ferro. A la segona part del programa, Bernat Morell ens parlarà del patrimoni paleontològic de la comarca d'Andratx i també del seu registre de vida fòssil. Coneixements que ha basat tots ells en el llibre El patrimoni paleontològic del terme d'Andratx, que ha merescut, per cert, el Premi Pere Ferrer d'Investigació d'Andratx 2018. A Rebost Popular, Joan Francesc López Casasnovas ens parla avui dels anys bisext i de la tradició dels betlems.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Arqueologia gastronòmica amb Pep Palfort.
Penúltim dels capítols que dediquem a les arrels premedievals de la cuina catalana per extensió de la cuina mediterrània i penúltim també dels nostres programes dedicats a la cuina, a la gastronomia, amb el nostre amic fidel, en Pep Palfort, que no ens ha deixat ni un sol programa. Avui parlarem de l'alimentació durant l'edat del bronze i la primera edat del ferro. Seguint el guió d'aquest magnífic treball de la Fundació Alícia, ens endinsarem en l'edat del bronze, fins a la primera edat del ferro, és a dir, entre el 2300 i el 550 abans de Crist, quan ja les comunitats humanes assentades, aquest treball es projecta, està més projectat a Catalunya, però el fem extensiu també a tota la conca mediterrània, mostren ja canvis tecnològics importants. Pep Palfort, bona nit.
Hola, bona nit.
Pep, l'alimentació durant l'edat del bronze i l'edat del ferro, és a dir, ja ens adinsam amb aquelles comunitats que adopten la metal·lúrgia del bronze en un primer moment i després ja a partir del segle VII abans de Crist la del ferro. I és clar, unes comunitats humanes que adopten aquests canvis tecnològics tan importants, suposo que tot això té una traducció directa també en la gastronomia i en la manera de tractar els aliments i en la manera en definitiva de menjar, no?
Exacte, és que el mateix nom d'aquest període, ja sense analitzar l'excel·lent treball d'aquests bioarqueòlegs que analitzen totes les restes que es troben en diferents poblats, el mateix nom del període ja ens fa pensar en qui serà el més important que passarà aquesta època a la cuina. I bàsicament és bronze i ferro, doncs estris de cuina. I això canvia radicalment moltíssimes coses en quant a en quant a la manera de cuinar, en quant a les coses que es poden fer i com evolucionen. Però no només això, hi ha tota una sèrie de canvis que d'alguna manera, en el període que has marcat, de bronze i ferro, després ja hi ha una coincidència en el temps, en un període que aquí a Menorca coneixem molt bé, perquè és el període talaiòtic, i tot i que són diferents zones del Mediterrani i cada una té una mica les seves particularitats, hi ha moltíssims trets comuns que venen moltes vegades també per als pobles del mar, doncs, tant fenicis o grecs, doncs, que van extenent el seu coneixement, els seus productes i les seves tècniques culinàries per tota la conca mediterrània. Això és important.
I, és clar, el primer dia, quan varen començar aquesta sèrie de capítols dedicats a les arrels promedievals de la cuina catalana, parlaven de la bioarqueologia, i és clar, aquí aquest treball que fan aquests experts recercant una mica la pista que deixa el registre arqueològic, és clar, tot això ens dona pistes una mica sobre com s'organitzaven aquestes comunitats al voltant del menjar, no?
Sí, recordem una mica el que analitzen aquesta gent a través de la química, de la biologia i la bioarqueologia, diguéssim, són les restes que antigament l'arqueologia no es podia fer tant perquè no hi havia anàlisis d'ADN i això, les restes vegetals i animals que es troben en cada poblat i després també en els estris de cuina, totes les restes que es troben de diferents productes que s'han treballat en aquell moment, no? I bueno, gràcies a això doncs, tenim una visió absolutament per estrats de tot el que passaven en aquests poblats. Hi ha un canvi important, ja portem un temps de revolució neolítica, la gent s'ha fet sedentària i en aquest moment la cuina passa a ser bastant important. Hi comença a haver estances dedicades específicament a la cuina i per tant hi ha una feina d'aquesta sedentarització doncs, permeti doncs, tenir menjar durant tot l'any. I aquí hi ha un dels productes que s'introdueixen en aquesta època que són bastant claus per això, per tenir menjar durant tot l'any. Tant gràcies a la conservació com gràcies a productes que venen de, com dèiem, de fenicis i això, que poden ser plantats fora de la temporada típica. No? Conservació que es farà bàsicament amb sal, que es posa, diguéssim, hi ha un gran comerç de sal en aquest temps, segurament per conservar, també amb mel, amb dolç, hi ha els primers restes o traces de confitures o conserves amb dolç, i conserves també amb llard, amb grassa, amb saïm, dels animals domèstics que ja formaven part de l'entorn del poblat.
És a dir, veiem uns canvis, varen dedicar un capítol a parlar precisament de la revolució neolítica, com dius, els humans ja ens han fet sedentaris, i també veiem una mica que en totes les restes que es troben, en tot el registre arqueològic, s'hi troben ja espais, no només espais, sinó també, Pep, conjunts ceràmics, que tots ells es relacionen amb els àpats quotidians, i amb tot això que suposa emmagatzemar els aliments, preparar-los... I aquí, és clar, trobem també productes fermentats alcohòlics, làctics, és a dir, hi ha un canvi en l'organització, no?, una mica?
Sí, el tema dels fermentats làctics i alcohòlics és un tema que bueno, és bastant interessant perquè bueno, ja veníem d'un període anterior en el qual ja hi havia l'elaboració de cervesa a partir de cereals, això ja es havia comprovat, però en aquest moment comença a aparèixer portat venint de Llevant el vi, no? El vi com la fermentació del vi. I relacionat també una mica amb tots aquests estris que hi ha a la cuina, bueno, hi ha troballes doncs, des de coses que dius, home, hi ha el primer culler, el primer ratllador, un embut, o sigui, coses que dius, home, hi ha una certa sofisticació a la cuina en aquest aspecte. Doncs aquests fermentats donen als bioarqueòlegs, els hi donen com si en aquest moment el gust predominant, el que més els hi podia agradar, així com ara estem enganxats al dolç i al salat, sembla ser que predominava una mica a l'amarg i a l'àcid. És un tema que el curiós. Trobo de l'estudi, el trobo curiós, bastant
eh?
Curiós. No?
L'amarg i l'àcid, entre els gustos, eh?
Sí, i després també això de poder tenir menjar tot l'any també implica que alguns dels productes que sembren a primavera per collir a l'estiu, al principi del Neolític només es plantava a la tardor, sembrava a la tardor, s'introdueixen també productes que venen de fora, com poden ser el mill, les guixes, que tenen això, tenen la particularitat de mantenir durant tot l'any el rebost ple, el rebost d'aquesta gent sedentària, no? Que això és interessant.
I parlant una mica també sobre el que dèiem abans, sobre el canvi del nomadisme, no? El sedentarisme i tot això, en aquesta època les societats ja són sedentàries, i veiem també, Pep, que el menjar ha deixat de ser, d'alguna manera, el que era abans, un mer acte de subsistència, per convertir-se en quelcom més, perquè ja es desenvolupen en aquestes societats, i això es veu a través dels registres fòssils, no? Una mica estratègies de cohesió social, és a dir, ja veiem una complexitat en aquestes societats, no?
Exacte, és que això que acabes de dir és una de les coses que més m'ha cridat l'atenció de l'estudi, i és que és en aquest moment en què hi comencen a haver aquests rituals, o sigui, es comença a fer l'àpat diari, que és de subsistència, com havíem fet fins ara, però i comencen a haver actes de comensalitat i de que poden ser per celebracions, per no sé, per casaments, per naixements, o per trobades entre intercanvis comercials entre diferents poblats. I això implica pues, que comença aquesta comensalitat i aquesta seure a taula per menjar junts, no? No només per subsistir, sinó per fer una festa. I va molt relacionat també amb els estris que marquen un ritual, o sigui, copes especials per veure sobretot begudes rituals, que generalment devien ser begudes alcohòliques, hi han restes que marquen una mica el tipus de menjar especial que es podia fer en aquests moments, quan així en el dia a dia la dieta, hi havia un augment espectacular de cereals i llegums, i l'animal passava a ser una cosa més esporàdica, sobretot els animals luxosos, o que n'hi havia pocs, doncs és un canvi important.
Anant a comentar una mica quines eren les llavors, has parlat de la guixa, has parlat del mill, en aquest estudi hi ha una relació de les llavors recuperades en diferents nivells, no? De la del bronze, hi veiem el blat, l'espelta, l'ordi, la llentia, la fava, el pèsol, és a dir...
Sí, cal pensar que en quant a llegums, la llentia era una de les més importants, les faves, que eren més petites que les actualment, moltes vegades es menjaven seques i així es podien mantenir tot l'any, i en el cas del mill, del panís, o aquests altres que has comentat, que no serien estrictament cereals, però són molt digestius, tenen bastanta digestibilitat, no? I també entronco una mica amb el tema del gluten, no? De que fins aleshores hi havia molts cereals amb gluten i comencen a entrar cereals sense gluten. De la mateixa manera que la llet, com que en aquella època la gent encara no havia desenvolupat bé una bona tolerància a la lactosa, doncs es consumia bàsicament en forma de formatge. Comencen a aparèixer moltíssimes formatgeres, com la que hi ha aquí al Museu de Menorca, són totes molt similars, aquestes peces ceràmiques amb foradets per escórrer el quall, i la llet es menjava predominantment fermentada, no? I el fet aquest de consumir làctics incrementa bastant la proteïna animal, i això els bioarqueòlegs, que és una cosa bastant fascinant, ho detecten analitzant les restes en els ossos de la gent, no? De les tombes. Segons el que hi ha en el os, saben d'on ha vingut la proteïna. Ha vingut de la llet, del cereal, o en aquest moment, que també aquí a l'època talaiòtica també passa, estem parlant de bronze i ferro, per tant, això permet un art de pesca, doncs, que permet fer hams, i augmenta significativament el consum de peixos. Hi ha una bona varietat de peixos que es demostra que s'han menjat en aquesta època.
Hem esmentat molt els cereals. Com es preparaven, com es menjaven els cereals?
Bàsicament, la part bàsica depèn del cereal. Si tenia la crosta aquesta o la pallofa, el consum més habitual eren farinetes que es podien fer de forma ràpida, amb els molons, amb els mateixos molons que poden haver aquí a Menorca, pues feien aquesta farina o aquestes sèmoles, i llavors es diluïen amb algun líquid, que podia ser aigua, o podia ser llet, o podia ser... i a vegades amb algun tipus de fermentació.
Ja preparaven els cornflakes, no? De l'època, sí, dels antics, no? Era una mena de... de menjar així amb llet, no? Per exemple.
Exacte, exacte, exacte. Hi ha restes en recipients ceràmics que demostren això, la barreja dels dos productes, no? Que en el mateix recipient s'hi han posat els dos productes i això fa... Bueno, s'ho podria posar llet o brou, en aquest cas, no? Les farinetes eren bàsicament una de les maneres més... Però en aquesta època també apareix un altre element molt important, que són els forns, un forn al costat de la casa, al costat de la cuina, no? Són forns que permeten fer coques, i està demostrat que hi ha coques, que hi ha coques i coques farcides en tipus panada, que hi ha galetes, que hi ha un pa sense llevat, sense fermentar en principi, però que es feia pa. Això era la dieta bàsica, no? I també una de les coses importants en quant a la civilització culinària, que diria Josep Pla, que deia que els pobles civilitzats mengen sopes, i és que en aquesta època apareix la sopa, o sigui, el menjar de cullera.
Sí, sí.
El menjar de cullera, de menjar una cosa desfeta, i bueno, és bonic també pensar que és un moment en què realment aquesta gent que ja portava temps sent sedentària, doncs progressivament, culinàriament, es va civilitzant cada vegada més.
Pel que fa a les carns, Pep, suposo que aquí hi ha diferències importants, si parlem de la conca mediterrània o parlem d'altres centres d'Europa, quins eren els consums de carn, quins animals es menjaven més aquí?
El principal que es menjava eren de bens i cabres i el porc que va augmentant progressivament en el període posterior, no? Bàsicament. El que era tota la part de vaques i bous estaven destinats al treball, llavors era un consum esporàdic. Era per actes extraordinaris, o quan hi havia un fet important, o era simplement quan l'animal ja no podia treballar, no podia treballar més, llavors, pues, evidentment, l'aprofitaven i intentaven conservar-lo si podia ser sec o salat. Això és la bàsica de la carn. Recordem que la gallina encara no ha arribat, però són els fenicis que la porten més tard. I després tenim caceres, manté, va disminuir la cacera, com és molt lògic, i la recol·lecció, però es manté una certa cacera, sobretot d'aus, de tudó, de becada, de perdiu, en els llocs que hi ha albufera de fotja, són tots aquests animals que es continuen caçant, però molt més esporàdicament, per les restes que han trobat.
Doncs molt bé, fins aquí aquest resum que han dedicat al món de l'alimentació durant l'edat del bronze i la primera edat del ferro. El proper programa ja serà l'últim, per cert, Pep, ja ens acomiadarem, parlarem de l'alimentació en l'època ibèrica. Ens quedaria encara un altre capítol dedicat a l'alimentació en l'època romana, però crec que els nostres oients, i especialment aquells que ens han seguit des del començament, ja han tingut molts ítems dedicats a l'alimentació en època dels romans, que ha estat un dels nostres capítols preferits d'arqueologia gastronòmica. Pep, et tornem a parlar d'aquí 15 dies amb més coses de la nostra cuina, aquí, Arqueologia Gastronòmica.
Bon vespre.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
Després de la guerra, si no feies contrabando, que deien, no venien més que lo de racionament, no hi havia aquestes balances i no t'abastava mai. Ho havies de fer tan just i no t'abastava. És que si no hi havia contrabando no guanyaves. Però sobretot en els pobles de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i mon mare de joves eren pagesos.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Pessics d'història a Nura.
El nostre següent convidat va néixer a Santa Eugènia. L'any 1967 es casat, pare de dos fills i mestre del Col·legi Pare Bartomeu Pou d'Algaida. Diplomat en Magisteri, també és llicenciat en Ciències Biològiques, diplomat en Geologia, investigador i aspirant a doctor en Geografia i Història en Defensa, tot per la Universitat de les Illes Balears. Tot just avui l'han convidat perquè ens parli de el llibre que resumeix la seva tesi i també la principal línia d'investigació sobre la valoració i la gestió del patrimoni paleontològic de Mallorca, que ja ho informam, ha merescut també el Premi Pere Ferrer d'Investigació d'Andratx 2018. Ens referim al senyor Bernat Moré. Bernat, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb en Bernat parlarem en els propers minuts precisament d'aquest treball que us estem esmentant, el patrimoni paleològic del terme d'Andratx, catalogació, caracterització, valoració, gestió i divulgació. L'acaba de publicar l'editorial Documenta Balear dintre de la col·lecció Arbre de Mar. En aquest llibre l'autor tracta, com dèiem, sobre la catalogació del que és el registre fòssil, la paleontologia en definitiva del terme d'Andratx. Bernat, d'on neix l'interès, el seu interès per la geologia o per la paleontologia?
Bueno, jo soc de Sant Eugeni. Sant Eugeni és un poble que està damunt un jaciment fòssil. A dir de petit, sempre m'ha interessat tot el que és el medi, tot el que és el que m'en revolta, i sempre he estat una persona molt curiosa en tots aquests aspectes, tant de la banda d'història com de la banda de naturals. Per tant, en el fons de paleontologia està ajuntant les meves aficions. Els meus dos interessos molt importants, que són la banda natural i la banda històrica. I en part surt d'aquí.
Bernat, el patrimoni paleontològic, quan parlem de patrimoni paleontològic, ens referim al registre de la seva vida fòssil.
Correcte, correcte.
Quines coses podíem destacar d'aquest patrimoni paleontològic que, segons afirma vostè el llibre, Bernat, podia ser, o és, millor dit, en rellevant tant a escala regional com a escala mediterrània?
Bueno, jo diria que Mallorca, no? De fet, per fet d'estar mira la mar, mira la Mediterrània, té un patrimoni paleontològic, diguem, espectacular. No a nivell mediterrani, sinó a nivell mundial.
A nivell mundial?
Sí, sí, sí. És a dir, és un patrimoni que en aquell moment no està un poc oblidat, hem de reconèixer, ara és bastant treguent, però de fa 200 anys fins aquí han estudiat paleontòlegs a nivell mundial i han descobert coses que han tingut llavors repercussions a nivell mundial.
I, Bernat, com s'explicaria aquest oblit del qual ens parla?
Bueno, jo ho explico per diferents aspectes, perquè una per la gran pressió antròpica que era Mallorca aquests darrers 50 anys, que fa que tinguem una societat destinada al turisme. En el turisme, diguem, de massificat. També llavors la banda arqueològica, teleots, el que sigui, s'ha menjat aquesta història nostra. Els més investigadors i els més científics mallorquins eren realment paleontòlegs. Mallorca realment és una terra d'investigadors, d'historiadors, religiosos, que s'obliden de ciències naturals. I els més comencen a fer alguna cosa científica són curiosament paleontòlegs, precisament perquè saben d'aquesta meia història.
Amb una riquesa tan gran, Bernat, no deixa de cridar l'atenció, podria semblar una mica paradoxal que s'hagin deixat de banda tradicionalment les ciències naturals.
És una cosa molt curiosa perquè els més investigaren en investigadors estrangers fa 200 anys, fa 150 anys, que venien de França sobretot, que eren un paleontòlegs a nivell europeu, a nivell mundial, que estudiava a Mallorca també per dues bandes, per la banda aquesta de que Mallorca és important a mi de la mai, que molt dona pistes de moltes coses de la Mediterrània, i també per la banda estratègica, diguem, militar o comercial, en el sentit que era com investigar una colònia o una possible colònia de França. Per tant, estàvem al mig i mos venien a investigar per un cremull d'investigadors francesos, diguem, importants.
Ja sospit, Bernat, o sospitam millor, que vostè és un gran enamorat de tot el que envolta la comarca d'Andratx, no només de la seva geologia, sinó també del patrimoni històric i també llegendari tant del poble com del nucli d'Andratx. De fet, en aquesta obra aborda una catalogació de tot aquest registre geològic, paleontològic. Quina seria la part que considera prioritària a l'hora d'exigir la seva protecció?
Bé, per començar, la meva feina ja ho diu la meva tesi, que de fet ja l'he llegida. És a dir, la banda principal, bueno, és que són moltes, falten moltes coses. La primera de totes és la catalogació. És a dir, que ja ho hem fet. Sense que les autoritats competents tinguin un catàleg de les zones que s'han de protegir, no es pot plantejar una protecció en cap moment. És a dir, si un polític no té en les seves mans un catàleg del que és rellevant, no pot protegir. Això és la primera banda. La segona és que no es pot protegir tot el territori, i Mallorca és un fòssil en ella mateixa. Per tant, i ara va una selecció, una valoració de lo que és rellevant i lo que no, que també és una altra feina, és la meva tesis, ordenar aquest patrimoni en funció de la seva rellevància. Clar, això aplicat en els fòssils per és senzill, i, però apliqui vostre, per exemple, en el patrimoni històric. Ara imagini que haguessin de valorar la importància de l'edifici Gesa o la feixina. Hi hauria aquí molt per discutir. Per tant, la meva tesis en el fons proporciona una eina en els gestors per poder dir això és rellevant i això no és rellevant, això és protegible, això no fa falta ser protegit, que tan fort o tan important. En el fons és això, entrar en el que es viu de la protecció del territori de Mallorca, que hem de tenir, com ho podem gestionar i quines coses hem de preservar i quines podem utilitzar a nivell didàctic o a nivell turístic.
Precisament, parlant de nivell didàctic, el llibre Bernat fa propostes didàctiques i presenta, a més, sortides i excursions que es poden fer per conèixer la comarca d'Andratx i la seva geologia. Tot prestant, però, una atenció especial, ens ho deia, el patrimoni històric i llegendari, també, del poble. Per exemple, quins exemples podíem tenir en compte?
Bueno, jo, la meva il·lusió és que aquest treball que faig jo no només s'ha quedat a uns setmanes, és a dir, l'assaig és científic, però a part de la banda científica també entra, com ja he dit, la banda de gestió, però també la banda que arriba a la gent. Uh-huh. I per arribar tant en els al·lots com a la gent d'Andratx, per exemple. La manera d'arribar-hi, per entendre una cosa tan complicada d'ara com la geologia, és a través de les excursions, a través de les vostres didàctiques i a través de la llegenda del poble. Clar, cada llegenda ens proporciona un indret rellevant important. Jo d'Andratx, evidentment, el més important són Cala Blanca, que ha proporcionat una història de la geologia de Mallorca molt bona, també Cala Embassat, i la torre de Cala Embassat, es coi en Ritxol, que en aquell moment és un tall de carretera, un temps, el camí antic no era igual, la banda de Sarracó. Bé, en total, allà a la comarca d'Andratx n'he trobat, o diguem que podien ser rellevants, uns 30 punts d'interès geològic aproximadament. No recordo, però bueno, una quantitat, algun més important que uns altres. Jo, la banda de Sant Elm i la banda de Cala Blanca, però jo són els més rellevants.
Un d'aquests punts, precisament, ho acaba d'esmentar, és la banda de Sant Elm. El 1886, Bernat, el castell de Sant Elm, ja sense utilitat defensiva, va ser comprat, adquirit, per l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. Avui, i des de l'any 1995, és propietat de la Fundació de les Illes Balears.
Curiosament, aquest castell podria ser un bon punt de centre d'interpretació de tota la zona, tant a nivell natural com d'espai de la Dragonera com de la banda de la banda paleontològica. És a dir, no pot separar un patrimoni i un altre. El gran avantatge que té Mallorca i el gran desgràcia entre cometes que tenim és que som un territori reduït, però a la vegada molt concentrat. Tenim molt de patrimoni, més del que podem protegir. És a dir, la quantitat de patrimoni que tenim comparat amb altres regions del món és espectacular. Per tant, tot està concentrat i un mateix indret troba 5 o 6 tipus de patrimoni distint important.
I un d'aquest patrimoni important, sens dubte, Bernat, és el del monestir de la Trapa, fundat, per cert, el 1810 pels monjos de l'Ordre de la Trapa, dins uns terrenys sargilosos implicats en l'encavalcament de les darreres penyes de la contrada.
Bueno, el monestir de la Trapa no és un lloc d'interès paleontològic, però sí geològic.
Geològic.
Miri, el monestir de la Trapa té unes vistes impressionants sobre la Dragonera, està reformat per Gó, per tant és una finca pública de Gó, diguem, que ha fet una feina espectacular, per desgràcia pateix incendis sovint, però a part d'això, si presenta per aficionats a la geologia, és curiós perquè se cultiva un terreny volcànic, un terreny queu, coi per calidad i altres, molt interessant per el que és la geologia de la zona, és a dir, que poden observar com està estructurada la serra, com està la Dragonera, i de vegades disfrutar aquest paratge ecològic és molt, molt preciós, damunt la torre cada embassat, precisament.
A finals del segle XIX i principis del segle XX, Andratx registrà molta migració cap a Cuba i cap a França, que ha deixat, per cert, Bernat, exemples d'arquitectura colonial tant en el poble com, per exemple, també a Sarracó.
Bueno, a Mallorquí tenim un caràcter que quan mos fan mos anant de Mallorca però volen tornar. No mos quedàvem allò on mos anant normalment. I sempre que si som a Cuba o som a Puerto Rico, generalment, si fan fortuna, pues tornen. I quan tornen, pues, evidentment, han de mostrar que tenen la seva fortuna. I és el poble d'Andratx és un exemple típic de mallorquins que surten a fer fortuna, perquè precisament Mallorca és un lloc, diguem, de promoció. És a dir, Mallorca és un lloc de feina, si gent es fanera, si gent vol sortir, per tenir possibilitat de fer el que en aquest moment Mallorca no s'ho podia fer. És a dir, Mallorca s'havia quedat petita per ser ambiciosa la gent. I havien de sortir. I llavors, després, una vegada, quan eren fora, però llavors tornaven, evidentment. A partir d'aquí, quan tornen? Clar, Andratx torna gran amb aquest aspecte, s'enriqueix d'aquestes persones que han tornat, llavors d'aquests indianos.
Com a patrimoni etnològic, Bernat, contemplar amb Andratx les restes de sèquies, marges, fonts, canals, i també les principals possessions del terme. Per exemple, el castell de Somàs, l'Ajuntament d'Andratx.
Bueno, sí, li poden dir que sí. Jo, l'Ajuntament, diguem, la reforma que se fan avui en dia arquitectòniques juguen un poc en les dues coses. Duen material de fora, a vegades tenen un material més bo. Andratx en si, jo faig una crítica entre còmodes com a de broma, no a l'Ajuntament, sinó a l'Església, perquè està construïda, curiosament, un poc amb materials que podrien ser més bons del que realment que tenen Andratx. Andratx té molta pedra, diguem, bona, i no en plena vegada de construir, però bé, això no és exactament... Aquest tema no control com per opinar sobre l'arquitectura aquesta, no sé. És a dir, ja veig, estic fent estudis a tot Mallorca de diferents materials i com s'emplenen, i veig que la comarca d'Andratx no l'emplenen diferent, igual que altres bandes. Però l'estructura no les fan, a la millor, són materials tan forts com altres bandes de Mallorca. No sé si és perquè no donen material, l'han de donar de barca, o no ho entenc.
Començar més de segle, Francesc Pofalló, començar a estudiar també la geologia de l'illa de Mallorca. Per què van ser tan importants els estudis d'aquesta època, a principis de segle, de Fallot i de Dardí?
Bueno, Andratx havia quedat oblidat, és a dir, estan dient la punta de diguem, la comarca de Ponent de Mallorca, però és un lloc que per veure com està estructurada la serra, pues, està molt bé. I a partir del centre sonogràfic que es va fundar l'any 1910 a Palma, investigadors com Fallot van arribar aquí a Mallorca a investigar com estava estructurat Mallorca, que en aquell moment era un tema que estava molt de moda, i va començar a estudiar tota la serra de Tramuntana, i va començar, per exemple, pel municipi d'Andratx i per Soia. Mentrestant, Dardé, que era un geòleg, diguem, excusit de Emili Dardé, un geòleg mallorquí, se va formar a Madrid, va estudiar per Europa, i quan va ser a Mallorca va començar a veure els terrenys que havia vist a l'estat d'Europa. I és el primer lloc que allà on va trobar un terreny igual que per Alemanya, que és aquest terreny d'allí d'Andratx, va ser Andratx. Quan va veure els terrenys d'Andratx, va dir, són els terrenys aquests d'Alemanya que un temps pensaven que Mallorca eren volcans i no són volcans, són els terrenys aquests que es diuen Kuiper. Va ser el primer lloc on el van identificar. I en Fallot, Andratx va visitar la comarca, va estudiar els ammonits, el terreny juràssic d'allà, i va dibuixar com estava estructurada la serra a partir d'allà i a partir d'altres bandes de Mallorca. Va fer un estudi impressionant, del meu punt de vista.
Un gran enamorat és nostre convidat de la geologia, del món natural i d'Andratx, en definitiva. No? De vegades volem destacar també aquesta faceta de Bernat Moré com a naturalista, membre de la Societat d'Història Natural, del Museu de Ciències Naturals i de l'Associació de Geòlegs. Bernat Moré, Colomà, moltes gràcies, bona nit.
Vostès, bones tardes.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Ivetres Ràdio. A Menorca, 88.6.
Ous Sents és tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a Ivetres Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre del camp a la mar. Escultura. Ràdio.
Rebost popular, la cultura popular i d'arrel tradicional de les illes, amb Joan Francesc López Casasnovas.
Ja som a punt d'acomiadar un nou any. Sí, un nou any. Tornem vells, ja ho veus. El 2020. El 2020 ha estat un any bisiest. Això ho veiem fent una ullada al calendari. Però què és? Per què existeix? Des de quan un any bisiest? Joan Francesc López Casas Noves, bona nit.
Bona nit. Bona nit. Avam, des que Juli César va crear el calendari que en deim calendari julià, de Juli César, fa més de 20 segles d'això, un de cada 4 anys és bisiest, és a dir, que el mes de febrer té 29 dies en tots de 28. Aquest ajust és necessari, perquè la durada d'un any, és a dir, una volta sencera de la Terra en la seva òrbita, no és de 365 dies exactes, sinó de 365, 5 hores i 56 minuts, quasi bé 6 hores més. El calendari julià no era idò prou precís. I l'any 1582, el papa Gregori XI li va fer introduir unes modificacions, això ho diu, bueno, butlla intergradíssima, es deia, que va originar aquesta butlla, un calendari, una adaptació del calendari que és vigent fins a l'hora d'ara. I què és això? Doncs, si són 6 hores multiplicat per 4, 6 per 4, 24, ja tenim, han d'afegir cada 4 anys un dia més.
Això vol dir que enguany hi ha hagut, en lloc de 365 dies, 366.
Efectivament.
És que li ha anat bé, ho ha disfrutat més, i és que li ha anat malament, que ha estat la majoria. Doncs no.
Però, fixa-t'hi bé, diu bi xest. Mm-hmm. Bi, dues vegades. Bis. Bis sextus. I per què diu bi sextus? Dues vegades sis. Què vol dir això? Els romans anomenaven primus dies ante calendas marti, és a dir, el primer dia abans de les calendes de març, el 28 de febrer, aquest era el dia, aquest dia ante primus, el primer. Si tu vas comptant cap enrere, primus, secundus, tertius, és a dir, cap enrere, mos situam a dia 26 de febrer. Perdó, 26, 26, 28, 26, 20, 28, 27, 26, 25, 24.
24.
Quan arribem en el sext dia abans de les calendes de març, llavors és el dia 6è. Si n'hi afegim un altre, en tenim dos. Bis sextus dies ante calendas marti.
Uh-huh.
O sigui, doble dia 6è.
Doble,
i ja ho tenim, bis sextus.
Aquest seria l'origen de la paraula.
De la paraula, això és l'origen de la paraula, però és molt interessant, perquè el doctor Camps i Mercadal, Francesc del Branca, en el seu llibre famosíssim, no?, Folclore Menorquí de la Pagesia, recull aquesta dita, diu, any de baixest, any de faves. És una petita joia lingüística, aquest de baixest, perquè vol dir de baixest, any de baixest, no any bisiest. Any de.
De bisiest. I per què ho diu així?
Perquè és any des dia bisiest. Mm. Per tant, aquí, amb aquest menorquí antic, arcaic, hem conservat la idea des dia, no des any. Des dia bisiest, que és l'autèntic origen de la paraula. Però, si vols, ara anem a veure que en deim dels anys bisiestos.
Per exemple, perquè, de fet, es diu, Joan, que els anys bisiestos són divisibles per 4,
sí,
amb algunes excepcions. Per exemple, l'any 800, l'any 1200, l'any 2000 van ser...
sí.
Es diu bisiestos, no?
Bisiest,
bisiest,
sí.
Bisiest.
Bisiest o baixest.
O baixest. Van ser baixest o bisiest, però... el 1700 i el 1900 no ho van ser perquè no van ser divisibles per 400. Si tu i jo vivim més anys, que és bastant probable, el 2400 tornarem a viure un any bisiest.
Bé, però l'any 2020 ho ha estat, eh?
Mm. Sí, sí, sí.
I el 2020 ho ha estat, i resulta que s'ha dit refranys que mai menten, diuen, any bisiest, pars malament. Que és això? Els parteratges, els parts, són dificultosos. Pons Lluc, Josep Pons Lluc, en el seu refrenyer menorquí, en un to humorístic considera que l'any bisiest no té les propietats positives que se li atribueixen. Perquè una propietat positiva seria dir les faves en any bisiest duen-se al revés. És a dir, que... l'any bixest, el bixest de febrer és un any de traspàs, també es deia. I la gent sabia que aquests anys no solien dur res de bo.
És a dir, podríem dir, Joan, que l'any bixest dur mals presagis.
Exacte, any de traspàs, no vos fieu del que ve detrás. Deia. Aquest detrás no és un, no és un castellanisme, no? Que quedi clar, de trans, d'altra banda, el que ve darrere, bueno, com en castellà, detrás, però antigament es deia. Bé, i ara considerem que va venir darrere dia 29 de febrer del 2020, d'enguany, el confinament per mort de la pandèmia de coronavirus, que sí. Dura més que les piles d'Urexella recarregables. Després van venir els ERTOs, les endemeses de la justícia espanyola, les notícies enganoses de fake news, les eleccions americanes amb el subsegüent traspàs d'en Trump. No, no tot ha de ser dolent.
No, no tot són males notícies.
I si vols...
Que em perdonin els republicans, eh? Sí. Que n'hi ha alguna, n'hi ha alguna a Menorca.
Algun, ja. I si tu és del Barça, no sé si ho és del Barça.
No, però... tinc la sort de ser del Madrid, sí.
Idò, bueno, idò. Els desoris que té el Madrid amb la Lliga a la Champions, ja veurem què passa.
No, ho clarirem, això.
I els desoris que té a Can Barça, que tenen amb les eleccions aquestes, amb... vas dir, que... Déu-n'hi-do, l'any 2020.
No està fàcil, no està
per
fàcil.
Per tant, hem de pensar que el 2021, que ja no és bixest, i per tant, no podem perdre l'esperança que serà un any
serà millor. Serà un gran any, sí. Estic segur que sí, ja ho veureu. Bé, Joan, aquest dia és passejant per els carrers i començant a veure que tot va agafant un to nadalenc. Evidentment, amb aquesta atmosfera també que ens ha dut el confinament, que ho ha tenyit tot d'un color una mica estrany, d'un color una mica irreal.
Sí, sí, sí. Per cert que dia 8 de desembre, per la Immaculada, per la, aquesta festa, solia, hi havia el costum de posar el Betlem a les cases. I... Bé, enguany, com que els Betlems aquests de visita multitudinària, com els de les Clarisses, per exemple, no seran possibles.
Les Clarisses perquè... de Ciutadella, les monges... Sí. Ens estem referint, no, Joan, les monges clarisses...
Sí, bueno, i en general en els convents de Santa Clara i en els convents franciscans posaven uns importants betlems. Per què? I ara anem a veure. Quan Francesc d'Assís, a Greccio, va fer el primer betlem vivent de la història, va ajuntar per primera vegada un bou i una mula. Tot aquests dos animals no solien compartir estable. És estrany, no? Un bou i una mula.
Sí.
Bé, però ni el bou ni la mula són presents en el text evangèlic que parla del naixement de Jesús. No ho trobareu a l'Evangeli de Lluc, per exemple. Es diu que Jesús en néixer el van posar dins una menjadora. Dins una menjadora d'animals, sí. I una menjadora en llatí és praesepe, és a dir, en català seria pessebre. Es pessebre o dins estable, dins estable hi ha es pessebre, que deriva del mot llatí que he dit.
De menjadora.
I, però nosaltres, en el nostre món, diguéssim, regional, a les illes, no solem dir pessebre, rellant des Betlem, amb clara referència metonímica del nom on va néixer, Betlehem, és a dir, la casa del pa. Vol dir això, sembla ser en besparlar semita. Idò, ja ho tenim. És curiós perquè un bou i una mula dins un estable qui donen suport, diguéssim, donen calor humà, no, perdó, calor humà, donen calor animal en aquesta nit freda.
Ja et sabreu, però, Joan, hi ha animals que són més humans
sí,
que els propis
sí.
Humans, tot que... Has esmentat algun bitxo per allà.
Sí. A veure, en Gumersind Gumila, el poeta maonès important del segle XX, diu un poema, i viuran dins un núvol d'harmonia l'home i el llop, la cabra i el lleó. És a dir, fixeu-vos, els dos animals que són pràcticament incompatibles, l'home i el llop, la cabra i el lleó, viuran dins un món d'harmonia. És a dir, Nadal trastoca, per tant, els esquemes de la història. I el lleó, diu el profeta Isaías, el lleó menjarà pa com el bou. Ningú no serà dolent ni farà el mal en tota la muntanya santa. profecia d'Isaïes.
Aquest era un poc optimista, no?
Sí, bé, però bueno, però bo, ho dic perquè surt la paraula bou aquí. Aquí sí, un bou coneix el seu propietari i un asa s'estable de son amo. Però a mi Israel no em coneix, el meu poble m'ignora. Això diu Isaïes també, atenció, és ben curiós. El meu poble m'ignora i en canvi es bou sí que coneix son amo, i un asa coneix allà on té s'estable son amo i hi va a passar la nit. De tota manera, aquestes dues bèsties del Senyor no tenen gaire predicament. Conten, si m'ha permès una anècdota, un rector de poble en una homilia de la missa del Gall deia que hi ha dues maneres de viure Nadal. Diu, com Sant Josep i la Mare de Déu en actitud contemplativa, que no, era, no devia ser cert, però bueno, o afartant-se com els dos animals. Diu, vos afartau, vos menjarots, no? Com els dos animals. Pobrets, i es bou i la mula no feien cap àpat allà, no, estaven senzillament ajaguts al costat del pessebre. Bé, hi ha molta més mitologia entorn d'aquests animals. Diu, es bou sanat, diuen que reforçaria iconogràficament la virginitat de Maria, quan la virginitat no és estèril, sinó radicalment fecunda.
Sí, bé, una bona observació, certament.
Sí, i es bou també és calmat, apacible, potent en el treball, bondadós, laboriós i sacrificat. I a l'Àsia Oriental és un animal que es venera, que en certa manera evoca la contemplació. I es bou rumia, serà idò un símbol adient per als filòsofs. Qui és qui deien bou de mal nom? A Sant Tomàs, me sembla, Sant Tomàs d'Aquino. Perquè es bou rumia, és a dir, i torna sobre el menjar, no? I com els filòsofs que tornen sobre el pensament.
Havia de lligar tot el llegat d'en Aristòtil amb el cristianisme. Ho tenia un poc malament l'home, però se'n van sortir.
Tenia molta feina, certa.
Tenia feina sí. D'embarc una mica millor que en Plató, en Sant Agustí, però l'home ho va aclarir, no?
Després es agafa l'asa, o la mula, vaja. La mula és tossuda, és més de so que són que una mula, més
caparut, sí.
Idò, a part d'aquest vessant que tenia demonia, que la mula, en tenia un altre de pastoril, de més càndid, ingenu, ignorant, perquè la mula, o l'asa també, els ases, simbolitzen la humilitat, la paciència i es coratge en la feina, també. En fi, es bou té banyes i diu, s'ha dit el bou per les banyes i l'home per la paraula. Això és una dita que Francesc de Borja Moll va utilitzar en el seu llibre L'home per la paraula. La meitat de la dita. I després, el ruc, l'asa, sol aparèixer també com a símbol solar, a la roda dels anys de la vida. Qual cosa germana tots dos animals en el paper de víctimes propiciatòries. Per cert, l'asa és el símbol dels demòcrates, no?, als Estats Units. I els de republicans és l'elefant.
L'elefant.
Elefant, que vol dir muntanya en grec. Phantos.
D'animals s'ha anat avui un poc idò pel cabell, mirat símbols i de tot el que representen.
Sí.
Joana, al voltant del que han començat a parlar, dels pessebres que es començaven, com ens has explicat molt bé, a posar, o era costum fer-ho, el dia de la Immaculada. No sé si s'ha perdut exactament el dia de la Immaculada, no sé si aquest costum encara es manté o no entre els franciscans i les clarisses, com ens explicava.
Supos que sí, el que passa és que
no som un especialista, jo.
No, jo tampoc, però bueno, hi ha costumaris molt interessants a veure. Per exemple, mossèn Alcover, el canonge de Manacor, famós, no?, l'apòstol de la llengua, mossèn Alcover té un llibre deliciós sobre els costums que hi ha entorn a Nadal, i parla de moltes coses. Després, Amades, en Joan Amades, té també en el costumari català moltíssimes referències de tot tipus en el tema de Nadal. Vos ho recoman, si voleu...
Bueno, aquests dies, no? Si ens tornen a confinar, tindrem també unes lectures interessants que fer en qualsevol cas. De totes maneres, sempre dic el mateix, Joan, és qui vulgui veure Betlems Vivents pot encendre la televisió i mira-se, per exemple, el Congrés dels Diputats, i allà té un Betlem vivent espectacular.
Sí, però no franciscà, precisament, no pacífic.
No. Gràcies, Joan, una abraçada.
Molt bé, adéu-siau.
Fins aquí el programa d'avui, amics. Dijous tenim més coses al món de la cultura. Serà a partir de les 10 del vespre, ja ho sabeu, aquí a Nura. Us deixem ara amb aquesta perla. Peter Gabriel i Kate Bush canten Don't Give Up.
In this proud land we grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never you worry too much.